Serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 avui en emissió a través de l'app i web de Catalunya Ràdio, a l'antena digital de la ràdio, el dia que s'acaba de jugar el Madrid 1, Atlètic de Madrid 1, al Bernabéu. Empat al derbi quan el Madrid el tenia guanyat. Bon resultat, gran resultat, diria, per al Girona i per al Barça. L'Atlètic de Madrid empatat al temps afegit amb un gol de cap de Marcos Llorente. El Madrid s'havia avançat a la primera part amb un gol d'Abrahim, que ha estat titular perquè Vinícius ha notat molèsties a l'escalfament. Després ha jugat una estona a la segona meitat amb l'1-0 al marcador. A l'inici de la segona meitat, a l'Atlètic de Madrid, al VAR, li ha anul·lat un gol de Savic per fora de joc posicional de Saúl, que destordava l'únic a la línia de gol. El Madrid segurament ha estat superior a l'Atlètic de Madrid en moltes fases, però l'ha deixat viu i l'Atlètic li ha fet pagar amb aquest gol de l'empat a última hora. El partit no ha estat res de l'altre món, però ha tingut l'emoció d'aquest gol final de l'empat de l'Atlètic de Madrid, que deixa la Lliga encara més oberta. El Madrid és líder, manté 2 punts d'avantatge sobre el Girona. Madrid 58, Girona 56. Dissabte vinent al Bernabéu, Madrid, Girona, 6:45 de la tarda. El tercer és el Barça, amb 50 punts, a 8 del Madrid i a 6 del Girona. I l'Atlètic de Madrid queda en quarta posició, amb 48 punts. A 10 del Madrid, a 8 del Girona, important, i a 2 del Barça. Tot això l'endemà d'una altra polèmica arbitral al Barça i, sobretot, Xavi es queixen de l'expulsió per 2 grogues del brasiler Vitor Roque al camp de l'Alavés. Xavi va dir que seria l'última vegada que parlaria dels àrbitres i del VAR, però es va quedar a gust. El tornarem a sentir. A Girona es queixen d'un gol anul·lat que li hagués donat la victòria al Girona contra la Reial Societat. El VAR va considerar fora de joc una posició avançada de Savinho, el brasiler, que ho era, és veritat, però en la prehistòria de la jugada que acaba en gol. El Girona anirà al Bernabéu dissabte vinent, atenció, sense Mitchell, que van expulsar ahir per una protesta més o menys normal, sense Yalger Herrera i sense Dani Blin, que també estaran sancionats perquè van veure la 5a groga. A veure si arriba a temps Dobbik, que ahir no va poder jugar a Montilivi contra la Reial Societat per unes molèsties. Li preguntarem a l'Eduard Solà. El Barça va guanyar 1-3 al camp de l'Alavés, el Girona va empatar a 0 a Montilivi contra la Reial Societat. Avui, a primera aquest diumenge, a banda del derbi madrileny, aquest Madrid 1, Atlètic de Madrid 1, s'han jugat. El Betis 1, Getafe 1, l'Osasuna 0, Celta 0, Celta 3, Osasuna 0, Celta 3, respira Rafa Benítez, i el Villarreal 0, Cádiz 0. L'Espanyol aquesta tarda ha guanyat contra el Llevant a casa al minut 99, a l'últim minut de l'afegit i de penal. Espanyol 2, Llevant 1. Els 2 gols els ha fet Braithwaite. El primer al minut 2, aquest segon al 2-1 de penal al temps afegit i després d'un altre mal partit de l'Espanyol de Ramis. De fet, l'ambient ha estat enrarit. Hi ha hagut crits demanant la destitució de Ramis, crits en contra de la directiva, xiulets a un jugador, a Pere Milla, sobretot, i sensació que si no arriba a guanyar, potser aquesta setmana sí que era l'última de Ramis a l'Espanyol. Ahir l'Andorra va treure un empat a 0 al camp del Tenerife. A la classificació de segona, l'Espanyol recupera posició de playoff, queda 1 punt de l'ascens directe, l'Andorra és penúltim a 1 punt de la salvació. A la Lliga F avui ha guanyat el Barça i ha empatat el Llevant Les Planes, Barça 4, Sporting Huelva 0 i Granadilla-Tenerife 1, Llevant Les Planes 1. És un bon punt per al Llevant Les Planes, però ja fa 8 partits que no guanya. A la classificació, el Barça és líder en ple de victòries, més 9 sobre el Madrid. El Llevant Les Planes ocupa la 10a posició amb 8 punts de marge sobre el descens. I a la Premier s'ha jugat un partidàs aquesta tarda a l'Emirates, a Londres, Arsenal 3, Liverpool 1. Ha caigut el Liverpool, que tot i això encara és líder a Anglaterra, però ara només té 2 punts més que l'Arsenal. Alisson Becker, el porter del Liverpool, ha comès 2 errors que han costat 2 gols al seu equip. El City queda a 5 punts del Liverpool, però té 2 partits menys. O sigui que si els guanya els 2, demà juga contra el Brentford, serà líder i superarà el Liverpool. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, avui en emissió a través de l'antena digital els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 4 de febrer. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Algú s'esperava el gol a ultimíssima hora de l'Atlètic de Madrid, que deixa una lliga molt més oberta i sobretot un partidàs dissabte al Bernabéu entre el Madrid i el Girona. Algú tenia esperances que l'Atlètic de Madrid empatés?
No. Un partit que va 1-0, sempre t'ho pots esperar.
Sí, sí, sí,
però,
ja,
però era poc probable,
no apuntava cap aquí.
Doncs jo sí, estona, jo m'esperava que... Bé. El Madrid sempre te'n concedeix alguna, després falta que l'encertis o no, però és que és un equip que no acaba de rematar els partits a vegades, com aquest.
És veritat.
Li ha donat vida.
És que el Madrid jugava amb un central de 1,70 m, el que és, la veritat és que el gol, la defensa de l'empat és digna de la defensa del Barça, però a mi el que m'ha estranyat és que l'Atlètic de Madrid no pengés pilotes abans.
Sí, però el cas és aquest, que els últims 20 minuts, l'última mitja hora de l'Atlético, recordareu, jo crec que n'hi ha una abans d'aquesta.
Una de Griezmann, d'Esperó.
Sí,
és que sí, però mira, però si del nord-est, Memphis guanya la línia de fons en una acció, amb simplement un canvi de ritme. O sigui, no era tant pel que passava com pel que podia passar. Amb 1-0 i amb un Madrid que avui s'ha demostrat que el Madrid també nota les baixes dels centrals, que hem estat parlant molt...
És que han jugat Carvajal i Nacho.
Però
tenint en compte que estaven jugant Carvajal i Nacho, trobo que ho han notat poc.
Home, doncs mira, han deixat una pilota al punt de penal que no han atacat cap dels dos i han perdut 2 punts. Després que Nacho quedés assenyalat...
Sí, però vaja, que jo m'imaginava... Jo quan veus l'alineació i veus que Carvajal farà de central, bé, sí que és cert que en els corners han patit,
Que pots imaginar que regalen una pilota i perden 2 punts, no?
Ara seguim parlant, ara continuem parlant del derbi, però avui han passat més coses. Roger Bosà, bona nit.
Bona nit.
Per exemple, partits a l'ACB.
Derrotes del Barça i el Girona, victòria del Manresa, el Barça ha perdut al Palau contra el València, 76-79, ha arribat a guanyar de 14 al tercer quart, però han queixat un parcial de 10-0-19. El Girona també ha perdut a la pista del Madrid, 92-79. En canvi, victòria del Manresa a la pista del Granada, 93-94, amb un triple de Steinbergs quan faltaven només 2 segons pel final. Ahir, victòria de la Penya i derrota de l'Andorra.
La Penya va guanyar el Palència, a Badalona, l'Andorra, el Morabanc Andorra va perdre a Màlaga contra l'Unicaja, tot i competir fins al final. A la Lliga s'ho va el ple de victòries dels dos equips catalans aquest cap de setmana que ha tornat a la competició.
Ahir, Barça 30, Vidasoa 23, Inava 33, Granollers 35. El Barça...
Jo crec que el Barça va guanyar de 3 gols. Va ser un
partit... 30-27. Nava 33, Granollers 35. El Barça primer, 31 punts. El Granollers és tercer, 22.
El Barça va rebre el Vidasoa, que era segon, i en algun moment de la segona meitat anava perdent. O sigui, si el Vidasoa hagués guanyat el Palau, depenia de si mateix per ser campió. Però el Barça, al final, en el tram final del partit, com acostuma a passar, va marcar la diferència. Avui, el Sant Jordi, Toni Bou ha guanyat el trial indoor de Barcelona.
És la primera prova del Mundial i la 17a victòria de Bou en 19 participacions a la prova. El segon ha estat Jaume Busto i el tercer, Gabriel Marceli. La prova femenina, que no és puntuable pel Mundial, se l'ha endut Berta Bellán.
El Mundial de Natació de Qatar avui ha començat la competició de waterpolo. Ha guanyat la selecció espanyola femenina en el primer partit.
A majoria de jugadores catalanes, debut en victòria, 18-5 contra la Xina. Demà comença la competició masculina, Espanya contra Sud-àfrica a partir de les 7 del matí.
I aquest cap de setmana ha començat els 6 nacions de rugby.
Primera jornada ahir, amb victòries per Escòcia, per Anglaterra i per Irlanda.
Això és el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Barça d'handbol tenia Raül Ruiz Gervasà, va guanyar de 7-30 a 23. A mi m'ha sorprès molt perquè vam estar seguint el partit a la TDT.
Perdia de dos a falta d'un quart d'hora.
D'un quart, sí, sí. I que faltant dos minuts anava guanyant de quatre. Però vaja, potser no m'hi vaig fixar bé en el final del partit. Sí, m'he fixat bé en el gol de l'Atlètic de Madrid, el temps afegit de cap de Marcos Llorente davant certa passivitat dels centrals del Madrid, que avui eren Nacho i Carvajal, amb les absències de tots els centrals del Madrid. I la veritat és que he fet un vot perquè deixa la Lliga molt oberta. Amb la victòria em feia la sensació que el Madrid feia un cop important al campionat, i ara queda més 2 sobre el Girona, més 8 sobre el Barça, i amb el partit de dissabte que ve, que pinta apassionant. El Madrid ha deixat escapar la victòria, s'havia avançat amb un gol d'Abrahim al minut 19 a la primera meitat. Abrahim ha estat titular perquè Vinícius ha notat molèsties, però Vinícius després ha jugat a la segona meitat una estona. Les molèsties eren a la zona...
A les cervicals.
A les cervicals. I no ha jugat. I li han anul·lat un gol a Savic per fora de joc posicional a Saúl a l'inici de la segona meitat. Saúl estava just davant l'Unin, el porter del Madrid. Hauria estat l'1-1. Us ha semblat ben anul·lat el gol?
Sí.
Sí.
Sí. A tothom, eh? Aquí no hi ha discussió. Estem esperant que apareguin a la Flash Interview tant Ancelotti com Simeone. Us ha semblat, com a mi, que el Madrid ha deixat d'escapar una oportunitat important de començar a fer forat a la Lliga, Uri?
Home, totalment. Sense fer un gran partit, ha sigut bastant superior a l'Atlètic de Madrid, ha tingut més oportunitats, i al final el gol a l'Atlètic de Madrid se'l troba. Per tant, semblava una victòria bastant clara al Madrid, i al final ha perdut dos punts.
Sònia?
Sí, a mi en gran part de la segona part em semblava que estava bastant més a prop al segon del Madrid que l'empat de l'Atlético, i com que no han sabut rematar, efectivament, doncs mira, ara es troben que aquesta lliga, diríem, que com a mínim l'han d'anar a guanyar. Que hi ha hagut moments al partit que dius és que ja arriben contra el Girona i tenen fins i tot un partit de marge.
Clar, podien fins i tot permetre's perdre contra el Girona i continuar líders. Això no passarà dissabte vinent. Amb la victòria del Madrid fins al temps afegit, Jordi, Ricard, veieu que la Lliga començava a cantar-se a favor de l'equip d'Ancelotti?
Home, sí. Si hagués guanyat, sí. A Madrid, si escoltaves i llegies aquests dies el que deien per l'IA, gairebé veien que fent 6 de 6 avui contra el Girona ho tenien. I la veritat és que aquesta és la impressió que feia, però jo sincerament avui m'ha semblat que el Madrid ha estat superior, però trobo que qui ha deixat escapar l'oportunitat, tenint en compte les circumstàncies, és l'Atlètic de Madrid, perquè jugant un partit de pena, perquè m'ha semblat lamentable el partit de l'Atlètic de Madrid, d'ocasions per marcar abans del que ha acabat marcant, n'ha tingut unes quantes, per mi tantes com les que ha tingut el Madrid. Insisteixo que amb les baixes que tenia el Madrid, hi ha la del central, que ja n'hem parlat, però a sobre per Vinícius a l'escalfament, bé, és que el Madrid no podia tenir menys efectius. Em sembla que avui a la banqueta tenia Joselu, Guler, de primer equip, dic, i me'n falta un altre.
Vinícius estava a la banqueta.
Que si tu... M'ha fet la sensació que en cap moment l'Atlètic de Madrid s'ha cregut que podia guanyar i tornar a entrar, encara que fos de lluny, en la lluita per la Lliga. En moments de la segona part, com deia la Sònia, fins i tot després del gol que els han anul·lat, ha semblat com si deixessin anar passant els minuts esperant no sé ben bé què, jugant encara pitjor la segona part que la primera, que ja han jugat prou malament. No ho sé, sí, clar, si el Madrid hagués guanyat avui era no mitja lliga, però un quart potser sí, però tampoc m'ha semblat un partit espectacular del Madrid com per dir, home, increïble que no l'hagin guanyat, de veritat.
Mira, ara em passa el Salmurri un tuit de Griezmann, que fa així com conya, amb uns emojis rient, plorant de riure. Bé, tampoc, no passa res, no passa d'aquí. El deu haver fet a dins del vestidor, perquè fa prou bé, amb prou feines fa un quart d'hora que ha acabat el partit. Ricard, com ho has vist tot plegat?
Doncs que jo crec que el Madrid és el clar candidat a guanyar la Lliga, i és molt difícil que aquesta Lliga se li escapi, perquè jo no veig cap equip a llarg termini. Em sorprendria que algú pogués encadenar tants punts com per plantar-li cara. Però sí que tinc la sensació que el Madrid és un equip que no és... No, o sigui, fa la sensació que és, que té més control del que té. O sigui, jo crec que tots els partits concedeix, és normal per les baixes que té en defensa, i que depèn molt de l'encert del rival. Jo avui crec que el partit està enganyós perquè l'Atlètic de Madrid, probablement, com diu el Jordi, ha estat dels partits que, una mica com el camp del Barça, no ha tingut control, no ha tingut tanta pilota com té actualment, li costava molt, com explicava la Sònia, els últims 20 minuts generar amb continuïtat, perdia la pilota molt ràpid, però el Madrid el convidava que passés el que ha pogut passar. Els canvis d'Ancelotti també han anat desprenent-se de tots els davanters per acumular jugadors al mig camp. No sé, he vist el Madrid poc ambiciós.
S'ha acomodat, no? Que tampoc és la primera vegada que ho fa el Madrid d'Ancelotti. Això d'anar per davant i no acaba de rematar els partits. Sí, a vegades sí que aprofiten alguna contra, amb Vinícius, amb Rodrigo.
És veritat, el que passa és que un dia li ha passat això.
No
li passa gaire, però de tant.
Avui li ha passat per sort del Girona. Com deuen haver celebrat a Girona el gol de l'Atlètic de Madrid a última hora, empatant el derbi? Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, ja t'ho pots imaginar. Fotut un crit que, vaja...
Sí?
Sí.
O sigui, estaves imaginant-te la visita al Bernabéu.
Sí, jugant-nos a liderat. Ja, ara ja tenim el titular que volíem. Dissabte hi ha en joc el liderat al Bernabéu entre el Madrid i el Girona.
Clar, perquè si el Madrid guanyava, quedava 4 punts per sobre del Girona i ja no era el mateix.
No, que va. Imagina't anar amb el pit ben alt, com diria l'Arbusà, cap al Bernabéu, mirar de guanyar allà i ser líders. Una altra cosa és que ens deixin.
Clar, perquè... Bé, avui li han donat un gol a l'Atlètic de Madrid. A tots ens ha semblat que estava ben anul·lat, Edu.
Sí. Jo he protestat, però després, quan baixo la terra, després me n'adono compte, i quan miro de ser professional, després me n'adono compte que potser sí que l'havien d'haver anul·lat.
Ara després et preguntaré pel gol anul·lat ahir a Montilí, perquè aquest sí que genera molta controvèrsia. I n'hem de parlar. Estem esperant que apareguin tant Ancelotti com Simeone després d'aquest empat al Bernabéu, al derbi de madrileny que ha acabat amb empat a un i que deixa oberta la Lliga. Anem avançant. Aquesta tarda també ha jugat l'Espanyol. Ja sabeu que cada setmana aquí al Club de la Mitjanit el Raül Orgales ens descobreix una cançó. Avui, Raül, és una cançó conegudíssima.
Conegudíssima. És una meravella de cançó de David Bowie, Heroes.
Heroes.
Tothom la coneix i és que fa recentment, fa potser un parell de setmanes, la vaig recuperar fent un muntatge per aquesta casa pel Records, correcte.
Pel Records del Toni Bou, sí.
Sí, correcte. I són d'aquelles cançons que, ostres, quan tornes a recuperar, tornes a escoltar, dius, hòstia, és que és una autèntica meravella.
Pues...
Deixa'm convidar també a la gent que recuperi aquest Records perquè, com hem dit, la cançó és present, però potser se l'emporten alguna sorpreseta.
Sí, una dolça sorpreseta.
Sí, a mi em va agradar molt.
Sí. Escolta'm, el Raül Orgales està avui content perquè guanya l'Espanyol.
Sí, bueno, com ho has dit...
Estàs més content perquè han guanyat o emprenyat per com han jugat?
És el que anava a dir, és una mica la sensació agradolça aquesta, no?, de l'ambient enrere que hi havia al camp, de juguem malament, no juguem a res, sembla que tot es desmorona, però clar, al final també el que ens interessa és que l'Espanyol pugi de manera directa. Per tant, la victòria ha sigut, doncs bé...
Raül, puja'm Ancelotti.
No puc ara. Ara
quan canvies de posició me'l puja. Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Campos? Com anem?
Escolta'm, victòria importantíssima després d'un altre mal partit de l'Espanyol de la Ramis. Hi ha hagut un moment del Totgira que has dit que estàvem davant del partit o el moment més transcendent de la temporada.
Fins ara sí. Jo crec que indiscutiblement, entre altres coses, perquè d'un penal que demà no foten al carrer Ramis. Ho estic portant a l'extrem, eh?
Si empataven, el fotien fora?
Jo tinc entès que sí.
Espera un moment, Sergi, que està parlant Ancelotti.
Hi ha Tchouaméni. ¿por qué no quiere comentar hoy la jugada de los penaltis? Se le ha visto en una imagen de televisión, creo que era al árbitro, decirle que te lo digo yo, como diciéndole que parecía penalti.
Sí, se han tomado esta decisión, no sé los motivos, las razones, pero ha sido así. Ahora no hace falta volver atrás, tenemos que mirar adelante.
Sobre Lucas Vázquez, en una acción al interior del área, la segona meitat.
Aquí Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio, noche 1-0. Quería ver si nos podía contar un poco qué tiene Rüdiger y qué le ha hecho no forzar, si se ha sentido mal o tiene algo más que el golpe, y qué le pasa a Camavinga, que ha salido bastante tocado de la rodilla mala.
Camavinga, no sé, tenía... Sí. Yo no lo sé, no me han dicho nada, tenía un golpe, creo, nada, un golpe en la rodilla, nada especial. Rüdiger, lo hemos intentado, seguía con un poco de molestia esta mañana, ojalá se pueda recuperar para el próximo sábado.
Contra el Girona.
Bueno, pues son las reacciones en
directo. És Carlo Ancelotti amb el senyal de Movistar. Sergi, l'ambient ha estat tens avui a Cornellà. Crits, xiulets contra Ramis, contra la directiva, contra un jugador, contra Pere Milla, que li han agafat
Pere,
mania.
Pere Milla l'han, vaja, acusit de xiulades i esbroncades.
Semblaven els d'Aràbia Saudita contra Toni Kroos, eh?
Jo, mira, dic una cosa, eh? A mi em sembla, a mi em sembla desproporcionadíssim, per part de l'afició, eh? I em mullo d'aquesta manera, és a dir, a Pere Milla, tot plegat perquè l'altre dia va sortir amb una roda de premsa i se li van malinterpretar unes paraules i el nano segur que no hi havia mala intenció, no ho sé, jo trobo que xiulada aquesta... Jo entenc l'emprenyada de l'afició pel joc, pels resultats, perquè no avancem, però carregar com han carregat cap a Pere Milla avui perquè el nano tampoc no està en la millor forma, perquè no està donant segurament el que podria... Escolta'm, tots els jugadors passen per moments delicats i més o menys bons, no? No ho sé, hi ha hagut un moment que no ho he acabat d'entendre. Ara, l'afició, sí que és veritat que un Ramis marxa, directiva dimissió cap al propietari, cap a Chen. Estava crispadíssim l'ambient.
On han enfocat més?
Mira, i cap a Ramis un parell de vegades. El Ramis marxejar és un parell de vegades que et diré una cosa, que pot semblar que l'afició de l'Espanyol és molt crítica sempre des de l'estadi, però cap a l'entrenador no és tan habitual sentir crits tan directes dirigits a un entrenador. Cap a Chen, jo des que faig l'Espanyol, o cap a la directiva, o cap a la direcció esportiva, n'he sentit molts. Però em sona un Quique Betellà amb Sánchez Flores al final de la seva trajectòria... I poca cosa més, eh? També és veritat que els entrenadors de l'Espanyol han donat molt poc, i tampoc potser no els han donat temps a escridassar-los.
Què ha dit avui Ramis després del partit?
No, ell és optimista, ell veu el got mig ple, ell considera que es fan moltes coses bé, que reconeix que l'equip ho pot fer molt millor i que hi ha moltes coses a millorar, però es queda amb la victòria que pot donar confiança, que pot donar moral, el més important són els resultats, i no el treguis d'aquí, i ell està amb força, els jugadors els veu molt bé, cada setmana es treballa molt bé, és a dir, hi ha com una mena de partit que veuen ells des de la part de dins i una altra que veiem els de fora, i en això ens movem cada setmana, però esclar, no sé, avui s'ha guanyat una mica de miracle, no? Perquè la sort t'ha donat la cara. Però no ho sé. Se'm fa difícil pensar que aquest Espanyol, jugant com juga, pugui optar a pujar d'una manera clara a primera divisió.
Sí, però és que jo t'he demanat què havia dit Ramis.
Sí, és veritat, sí. I Ramis, a banda de tot això que t'he explicat, ja sé per on anaves, a banda de tot això que t'he explicat, també s'ha pronunciat, quan li hem demanat, com havia reaccionat ell o què li semblaven els crits en contra seva, i ha dit això.
Aquest és Ramis després del donapàs més llarg de la història.
Muy fácil, te lo resumo en una palabra, con profesionalidad. Como siempre, con profesionalidad, que incluye mucha responsabilidad, muchísimas cualidades que nos hacen falta para situaciones de estas, y como estamos expuestos a este tipo de situaciones, el que no esté dispuesto, ya sabemos lo que tiene que hacer. Yo sí lo estoy.
Sergi, ha fet dos gols Braithwaite, el segon de penal, però un penal delicat perquè era el temps afegit, l'última jugada del partit. Quants gols ha fet ja Braithwaite?
14, màxim golejador segona.
Molt bé, molt bé. Sí, sí. Mantens el cert pessimisme dels últims mesos sobre el possible ascens de l'Espanyol? Sí, eh?
Sí, sí. Jo vam passar la jornada, jo crec que l'equip no millora, i no, fa un pas endavant i dos enrere.
I creus que Ramis acaba la temporada?
No.
Jo tampoc. No. Gràcies, Sergi, fins demà.
Adeu.
Marxem un moment, només és un minut, quan tornem futbol i àrbitres, que cada cop semblen conceptes més oposats.
A
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. I ara entrem al búnquer.
Fem cas en Joan.
Sí.
Vinga.
Joan, perdona, et conec, no, jo?
No.
Sí, tu venies al meu institut, sí. I el teu. Tenia el teu número de mòbil i tot, em sembla, eh?
Carai, carai.
Oh! Sí que t'agradés de quan eres petit, jo t'agradava?
Això és molt violent, jo marxo, eh?
És que,
no, jo això no, eh?
Recordo,
jo això...
recordo un missatge maco d'ell.
Ah, sí?
Sí, pot ser?
Pot ser.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
També en podcast.
Ja, això és molt violent per mi.
Per tu o per mi?
No. I per què no li vas fer cas?
L'art es toca, es veu, s'olora. L'art es viu, se sent. I l'art també són pinzellades de conversa. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Els diumenges cada 15 dies a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En dos minuts, en tres minuts, dos quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, avui emetent des de l'antena digital de la ràdio, perquè a l'antena principal estem fent la gala dels Premis Gaudí. Aquí al club passem la nit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i el Roger Arbusà, l'Eduard Solà. Ja hem repassat el que ha passat al derbi madrileny al Bernabéu, empat a última hora important de l'Atlètic de Madrid i també aquesta victòria in extremis i després de molta tensió a la graderia de l'Espanyol contra el Llevant. Ara ens fixem en el que va passar ahir als partits del Barça i del Girona. Van passar moltes coses, però per un motiu o per un altre, els àrbitres i el VAR van tornar a ser massa protagonistes. Al Barça li van expulsar Vitor Roque per dues grogues en 12 minuts. La primera, mira, encara. La segona sembla excessiva, rigorosa i injusta. D'aquelles segones grogues que et fan pensar que no trigarà gaire a canviar-se el reglament del VAR i que aquest les accions, les segones grogues, també se les miri al VAR. Algú hi està d'acord amb l'expulsió de Vitor Roque?
No.
No.
No, ningú no la veu clar.
No. Jo aquí tampoc no volia només, res
només,
estrany. Perquè crec que...
Jo només puntualitzaria que la primera encara no, la primera és groga.
La primera és groga.
Home, la primera és groga, a mi em sembla bastant clara.
A mi em genera dubtes. A d'altres li sembla gairebé vermell. Albert Mora, bona nit. Albert,
ja dic que hi havia la possibilitat que fos.
Està regulant.
Estic matisant el que vaig dir.
Groga per tu, no, doncs?
Bueno, és com la Vinícius contra l'Almeria, no? I posava mala cara. I no es veu bé si és mà, si és colze, si és braç...
Sí, com és pinta de colze,
que
mà, no?
A mi em sembla que és un braç que passa per intentar fer una acció, com molt falta, a mi la groga em sembla rigorosa, però va... Amb l'era de les slow motions, totes les accions, les slow motions, vull dir les càmeres aquestes que van superlentes, totes les accions semblen terribles, i el central de l'Alavés fa una foto perquè li han fet una petita esgarrapadeta per sota de l'espinillera. Que qui hagi jugat a futbol ha tingut aquest tipus, i no se sap si és ben bé, perquè et va arrossar el Vitor Roque, eh?
Tu segur que moltes aquestes.
He provocat moltes, sí. Però també n'he tingut. O sigui, que a mi el noi aquest, Rafa Marina, es diu, nano, vés-te'n a fer la mili. Perquè,
i que les càmeres aquestes super slow motion que tu dius, Xavi, estan molt desaconsellades en el VAR.
No paren d'utilitzar-les, Albert?
Però
la recepció ja és amb la foto fixa. Que em sembla,
això també, és una altra cosa. És una altra cosa perquè hi ha d'haver un punt d'inici. Això no em sembla malament. Ara bé, per valorar la intensitat de l'acció, els àrbitres tenen la instrucció que es facin servir a velocitat normal. Perquè qualsevol altra velocitat altera la percepció.
Clar.
Clar, clar, això és molt raonable, és de sentit comú. O sigui...
Això des del primer dia, que no ho hagin fet vol dir que ho han estat aplicant malament.
Albert, espera un moment, que sona Simeone, sí, l'escoltem un moment.
Se lleva un empate, creo que merecido. Repito, para mí fue un partido raro. No sé cómo lo vieron ustedes, pero para mí fue raro. Tuvimos situaciones de gol, nos hicieron un gol, estaban mejor ellos que nosotros, pero tuvimos nosotros más situaciones por ahí en el primer tiempo que ellos. Y en el segundo tiempo, un partido largo, se hizo, ¿no? Largo, largo, con pocas situaciones para los dos lados. No fue ni cerca de los partidos vibrantes que fueron los últimos tres que jugamos.
Sí, Simeone, en roda de premsa té tota la raó. La veritat és que ha estat molt diferent als derbis de la Copa i de la Supercopa de fa només unes setmanes. Albert, deies que l'expulsió és injustificada de Vitor Roque ahir a Mendy Sorrosa.
Sí. Sí.
I creus que aquestes segones grogues acabaran passant pel VAR, també?
Jo crec que sí. El que ha estat el VAR aquests últims... Bueno, aquests 5 anys de vida que té amb el que acabarà sent els propers 5, jo crec que no tindràs res a veure. Han d'obrir més opcions, han d'obrir més conseqüències, fins i tot potser canviar el plantejament a això del que diem ara, que només entri per errors clars i manifestos. No descarto gens ni mica que obrin la porta a les revisions de la carta.
Que xiulen directament des de la televisió.
És el que estan fent, Sònia, és el que estan fent. Clar, veient els àudios que s'han fet públics a través, sobretot, de Gijantes, també de l'11, Esport 3, estan xiulant des del VAR, que em sembla una vergonya, a mi em fan desconfiar de tot.
No sé si t'hi fiques que darrerament els que estan al VAR sempre diuen, però decide tu, eh?
Sí. Bueno,
a tu criteri.
Però això és una instrucció que els han donat d'ençà del partit aquell de Hernández Hernández de l'Almeria a Madrid.
Molt postís. Escolta'm, sabeu que l'Albert Mora és l'expert de la TDT en temes arbitrals i de VAR, l'assessor en aquests temes del Club de la Mitjanit. La resta creieu que les segones grogues també acabaran passant pel VAR?
Jo no sé què passarà, però preferiria que no passessin pel VAR.
Que no, pas, home,
no, perquè és que...
Sí.
És que jo preferiria que el VAR l'utilitzessin encara menys del que l'utilitzem i, per tant, per coherència, si a sobre hi afegim les grogues, és que aleshores, és el que et dic,
però quina diferència hi ha, Sònia, en una segona groga que suposa una expulsió i és injusta, amb una vermella directa?
És que, aleshores, cada acció, perquè hauran d'analitzar cada vegada que un jugador que tingui groga faci una falta. I aleshores,
a mi em sembla que només... Concepte.
Digues?
És que la diferència és aquesta de concepte. Tu, una vermella, li reclames una intensitat superior. En canvi, una segona groga no deixa de ser una groga. Amb la qual cosa, on posem el llistó? Només revisem les grogues quan són segones. Clar, això sí. És poc, però això és poc sistemàtic, és a dir, no pots deixar fora de la revisió grogues perquè siguin primeres en lloc de ser segones grogues.
Però una expulsió és tan determinant en el joc que jo crec que la segona groga, que
val
la
pena, no? Expulsió,
si és flagrant de que no ho és, jo crec que s'ha de revisar.
Costa, Ricard?
Això no té un altre camí per mi, i com la Sònia tampoc sé què passarà, però per mi la cosa ha agafat una deriva tan disbauxada que no hi ha un altre camí que acabi com el bàsquet, que els entrenadors tinguin
un challenge, no?
Una, dues o tres oportunitats per demanar el VAR, perquè és que si no, com ara deia...
És arbitrari.
Clar,
no,
ara reviso la segona perquè pot anar al carrer, però bé, si la primera no ho ha estat, saps? Vull dir que... En el cas d'ahir, perquè més o menys el Xavi, tots convenim que la primera de Vitor Roque és groga, però imagina't que la segona ho és, però la primera no. Llavors haurem d'acabar, com diu l'Albert, anar a revisar per sistematitzar-ho, anar a revisar-les totes. I com això, tantes altres jugades, perquè avui la veritat és que no he pogut menys que riure quan he vist Ancelotti demanant al VAR, que és un senyor que, segons expliquen, en la reunió d'àrbitres va demanar que el VAR... si anés menys, que seria la posició Jalmà, i ara resulta que quan li convé a ell, ei, ves al VAR que t'ho dic jo, toca'm els
nassos. Sí, en una de Bellingham,
sí, bé,
tampoc no sorprenent.
No, que no dic, a mi no m'ha semblat una cosa flagrant, però no dic que no pugui tenir raó que sigui penal, però, clar, el que no pot ser és que te'n recordis de Santa Bàrbara quan trona. Vull dir, Em sembla que és un senyor que ens cau molt bé perquè generalment és molt elegant, però que com tots té contradiccions, i avui n'ha tingut una, i jo crec que l'única manera de posar fi a tot això, i a veure ahir a Xavi desesperat a la banda dient però com collons m'expulses un tio per això amb tota la raó del món, doncs és que cada entrenador tingui les seves possibilitats, i si les erra, les perd, i punt.
Està bé.
En el fons, això és un debat que hi ha des del principi, que és
Ricard,
quin ha de ser el model del VAR.
Sí, clar, però això ho decidirà la International Board,
clar,
aquesta, no?
Clar, clar.
Doncs,
però que és un debat que tenen sempre, eh? O sigui, ja quan va néixer van dir tirem per aquí per no tirar-lo per una altra banda.
Ja ens diran.
Perdona, Ricard, que t'he interromput d'endavant.
I ens hi adaptem. Jo és que no sé què hauríem de revisar i què no. Vull dir que el que m'agradaria és que quedés clar. Però a partir d'aquí, és que tampoc sé amb quin criteri fan, ni per què unes coses sí i unes altres no. Vull dir que, bé, ja ens ho diran. Una cosa sobre el tema dels àudios, en les jugades com la d'ahir del Girona, no sentim àudio, no? Perquè no
l'envien a la pantalla, oi, Albert?
Sí, només se sent àudio del monitor.
Sí.
Sí, sí. No, però i només de la conversa que fan al monitor.
Jo de la jugada ahir del Girona, tanquem el tema Vitor Roque, el Barça presentarà, Arbusà presentarà recurs.
Sí, aquesta setmana està decidit.
A veure si li aixeca la segona, sembla difícil. Ara ens hi fixem en la jugada del gol anul·lat del Girona i per què ho decideix el VAR i ni l'àrbitre s'ho mira, que a mi això em té desconcertat, encara més desconcertat.
A mi també.
Però vaja, aquesta explosió de Vitor Roque va provocar l'explosió de Xavi contra els àrbitres, contra el VAR i contra tot plegat. Recuperem aquesta declaració.
Yo solo pido que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda.
Diu que és l'última vegada que parlarà dels àrbitres.
Em sorprendria.
Em sorprendria. Us va sorprendre vosaltres el to de Xavi o en el fons l'enteneu, Uri?
Sí, perquè al final és un error que per mi és comprensible. L'àrbitre el que veu és que Vitor Roque trepitja en el jugador de l'Alavés i li sembla això, és el que veu, i li ensenya groga. Segur que l'àrbitre, quan va veure les imatges per televisió després del partit, es va donar compte de l'error, però clar, aquí no hi ha VAR, no es pot corregir. Jo tampoc no crec que sigui una jugada, que clar, tu surts perjudicat, però tampoc no crec que sigui per posar el crit al cel.
O sigui, no et va agradar la reacció de Xavi traient el cas Negreira i que els deixin competir...
Per aquesta jugada, no, perquè jo no veig mala fe ni mala intenció en l'àrbitre, és un error, sí.
Ricard, tu el tenies al davant, estava tan indignat, la mirada la tenia tan encesa.
No, jo el vaig veure molt, controlant molt el discurs, a diferència de les últimes rodes de premsa, eh? Jo ahir el vaig veure bastant relaxat. És veritat que s'anima, primer diu que no parlarà, i aleshores es va animant. No sé, jo et dic una cosa, jo crec que, no sé si és més oportú o no, però jo crec que el que diu Xavi és veritat, i no sé si és aquesta jugada o... Perquè aquesta jugada...
El tema del cas Negreira, que hi ha certa influència,
sí, que
ja ho vam comentar ahir a la TDT.
Que el Barça paga una penitència que potser mereix, eh? O sigui, aquesta és una altra cosa, o sigui, que el Barça va fer una cosa que no tocava, és una evidència. Per tant, no m'atreveixo a dir que el Barça no hagi de pagar una penitència, però que la paga... És normal, i que el Madrid sap fer servir això, com moltes altres coses, amb els seus altaveus per actuar amb la consciència o el subconscient dels àrbitres, això em sembla evidentíssim. I aleshores Xavi, doncs, simplement, per mi ahir retrata una situació que és aquesta, que té molts matisos, com diem, que és que potser el Barça ho mereix, però que és veritat. I jo ja saps que no crec en conspiracions, ni molt menys, però sí que crec que el Madrid està fent d'actor. O sigui, una cosa és que el Madrid no fes res, però el Madrid està fent d'actor de la pel·lícula, amb el tema Negreira, amb el tema vídeos arbitrals. O sigui, el Madrid ja no és el despatx esperant que el beneficin o el perjudiquin. No, el Madrid fa un pas endavant per guanyar, diríem, de manera pública, un terreny arbitral. I jo crec que el que no serveix és que, com que el Barça doncs, va pecar, doncs el Barça no pot parlar perquè va pecar. No, perdona, el Barça ha pecat i ja ho acceptem. I ja té penitència, ho acceptem. El que no podem pretendre és que el Barça hagi de callar quan està veient què està passant amb el Madrid. Després, estèticament, és més... és més encertat, és més encertat, ens agrada més, ens agrada menys. A mi no m'agrada que en general es parli dels àrbitres, però jo crec que la visió de Xavi ahir no és una visió gaire allunyada de la realitat.
I a Girona, Montilivi va anul·lar un gol per un fora de joc molt anterior de Savinho, 37 segons abans que la pilota entrés a la porteria impulsada pel cap de Yangel Herrera. Hi ha tres pilotes refusades per la defensa de la Reial Societat. Aquí és on s'agafa el VAR i el comitè d'àrbitres per defensar la decisió, que l'acció era la mateixa, a mi em sembla molt discutible. Ara us preguntaré què us sembla a vosaltres, però abans sentim Mitchell ahir a la nit.
El gol lo ha visto todo el mundo, son 40 y tantos segundos después, tres jugadas con cambio de posición. Bueno, yo creo que ahí está claro que es un error del VAR, ya está.
Edu, encara hi ets, eh?
Sí, sí, sóc aquí, sí.
Hi ha indignació encara avui a Girona per aquest gol anul·lat?
Déu-n'hi-do, eh? Tot i que avui algunes veus que he sentit, per exemple, el Tot Gira, que Joan Fabra que deia que amb el reglament a la mà s'havia d'anul·lar aquest gol.
No, també parlat amb un reglament, no diu res.
No, no, és que no diu res. L'Oriol ha buscat el reglament, no. La International Board...
I... El Joan no diu el reglament, eh? Ah. Diu les directrius... No, la directriu que els marca el CTA als àrbitres. I aquest és...
No només el CTA...
Aquest no és el problema.
No sinó que... les instruccions globals, eh? És un concepte que s'utilitza en aquesta jugada.
A nivell global, internacional. L'Oriol ha fet la feina que hem de fer tots, d'anar sí. A buscar el reglament. Què diu el reglament exactament, Oriol?
No, el reglament no ho diu, això.
Ni el reglament... Li estic demanant a l'Oriol.
No, ni el reglament International Board 23-24 ni el protocol del VAR no diu res d'això. De quan s'ha de tirar enrere una jugada fora de joc.
Ahir a la nit, tornant de Montilivi, vas buscar-ho.
Sí, és el primer que vaig fer quan vaig arribar a casa.
És una de les teves obsessions, resoldre no, aquests perquè, clar,
tenia
misteris
per saber
del reglament.
Què deia el reglament d'això. I el reglament no diu res.
I Albert, tu dius que la directriu que es dona a nivell internacional, no des de la rota, sinó a nivell internacional, és que es vagi a buscar l'inici de la jugada, l'inici de l'acció.
A mi això m'ha explicat Carlos Clos Gómez, que és el responsable del projecte VAR.
Sí.
És un concepte que es diu APP, Attacking Possession Phase. És un concepte que és tan genèric com tota la jugada d'atac. I dintre de les explicacions d'aquesta jugada d'atac s'inclouen detalls com, per exemple, que el fet que l'equip rival toqui la pilota no vol dir que hagi canviat ni la possessió ni l'atac. La idea és que s'ha de rebobinar la jugada fins al principi de la fase d'atac. Mm. Clar, això és un concepte tan subjectiu i tan obert a la interpretació. Si, a més, t'apunten que el fet que un jugador la rebutgi, si no té un control clar, si no té no sé quant... Sí, tres, un o tres, els que siguin. Però vull dir, que et posen el matís que si no té un control clar, això no és un canvi de possessió, per tant, no és un canvi de fase, això fa que hi ha tota una sèrie de derivades que faci que la interpretació aquesta, reglament a mà del CTA, et permeti rebobinar fins als 40 segons, 50, 60 o 70.
Dues preguntes que m'has de respondre molt breument, Albert. És normal que rebobinin 37 segons al VAR?
Jo crec que és molt excepcional, sí.
És excepcional, és excepcional.
Jo crec que no és habitual, sí.
I després, l'acció és interpretable, com tu dius. A algú els hi pot semblar que l'acció és la mateixa, a d'altres ens pot semblar que la possibilitat de refusar la pilota fa que s'iniciï una altra acció. Qui arbitra els partits? Qui decideix sobre les jugades en concret? L'àrbitre o el VAR?
No, hauria de ser l'àrbitre.
Hauria de ser l'àrbitre. I per què no va revisar la jugada? Perquè la interpretació que fa, crec que és del Cerro Grande, des del VAR, és que és la mateixa acció. Però l'altre senyor, que és Gil Manzano, no revisa la jugada.
Exacte.
I no l'ha de tenir al cap.
Aquí, en el protocol del VAR, diguem-ne que tècnicament, com que és una cosa factual, és una cosa, diguem-ne, tècnica, que si el jugador està en orsai o no, no té per què anar-la a veure al monitor. Però com que és Gil Manzano qui ha de decidir si anul·la el gol o no, podria demanar-li a Del Cerro, diu, posa'm la jugada que vull veure si has rebobinat massa o si has rebobinat massa poc. Clar, aquí no sé realment com li justifica Del Cerro per dir-li a l'inici de la jugada està en orsai.
I una pregunta...
Perquè, clar, com que no tenim l'àudio del VAR, no sabem si li diu, he rebobinado 50 segundos i a l'inicio, i diu, home, doncs deixa'm mirar aquests 50 segons. Com que no ho sabem, no sabem per què Hillman no va veure el monitor. Digues,
Albert,
Eduard.
I no pot ser que Del Cerro Grande vegi el fora de joc de Savinho a l'arrel de la jugada a l'inici i el tingui al cap i estigui esperant que s'acabi la jugada per dir-li, que al començament de la jugada Savinho ha estat en fora de joc, i que després, quan acaba, encara que siguin 37 o 38 segons, com que no hi ha hagut canvi de possessió, segons diuen... Doncs
però
que
ell dona gol.
Sí, sí, però no, no. Gil Manzano.
Parlava del Cerro. Una cosa que fan els àrbitres de VAR és que tenen un botonet i mentre va jugant el partit, aquell botonet el van marcant on hi ha jugades sospitoses. Clar, és veritat, aquesta jugada la té al cap perquè l'ha marcat amb el botonet. I quan revisen la jugada passen pels llocs aquests on hi ha les marques temporals dels àrbitres amb el botonet. El que passa és que, clar, arribar fins a aquell punt i és una qüestió d'interpretació de la jugada.
Molt bé.
Molt subjectiu.
A part que hi ha dos rebutjos al central, hi ha un moment que a la lateral dret té la pilota als peus. I Savinho li pren la pilota.
Sí, sí.
Vull dir que es podria interpretar també un canvi de possessió aquí.
Us vull demanar a l'Oriol, a la Sònia, al Ricard i al Jordi si a vosaltres us sembla que està ben anul·lat. Amb un sí o un no. Oriol, tu, clar que no.
No.
Sònia?
A mi com a concepte no m'agrada quan tiren tan enrere, però entenc que si ells interpreten que això és, no hi ha canvi de possessió d'atac, doncs que ha de ser anul·lada.
Costa?
Ahir pensava que no, avui m'ha convençut el Fàbregas i crec que sí.
El Fàbregas no està d'acord amb l'anul·lació.
No,
diu que s'aplica bé el reglament, que el reglament és un text clar, que s'ha d'interpretar, però no, que li sembla malament a l'esperit del joc.
Des del punt de vista de l'esperit del joc no estan d'acord ni els de la Reial Societat, però hi ha unes directrius que els marquen i si els demanem que facin tots el mateix i hi ha una directriu i no l'han de complir, pleguem.
Jo avui he parlat amb Xavier Aguilar, un exàrbitre i assistent de primera divisió, que per cert, faig spoiler, l'hem convidat al Girona Reservat dimecres perquè ens expliqués aquesta jugada i m'ha dit exactament el mateix que ha dit Joan Fàbrega.
Què dius, Edu? Perdona?
No, que dic que avui he parlat amb un àrbitre, amb un ex-assistent
de primera Aguilar, divisió.
Sí, Xavier Aguilar, i li he preguntat i m'ha dit que està completament... m'ha dit el mateix que diu Joan Fàbrega.
Ricard, tu has pogut veure la jugada tornant de Vitòria, què t'ha semblat? Creus que s'hauria d'haver donat el gol com a vàlid?
Clar, saps què passa? És que això és veure una pel·lícula quan saps qui assassina qui, no? O sigui, clar, a mi em produeix un impacte diferent que en directe, perquè vista la jugada, sabent quin és el primer fora de joc, em sembla que pot tenir vinculació, diríem, l'inici amb el final. El que sí que estic segur és que no està ben arbitrada. Potser està ben decidit, però no està ben arbitrada.
Què vols dir amb això?
Doncs que si veu l'Ursay tan clar, l'ha de veure abans, s'ha de tallar la jugada, o quan hi ha el gol... És que l'Ursay és qualsevol cosa menys clar, perquè és d'un dit.
Sí, i a més hi ha el bisiquet que els assistents deixen jugar i al final s'avisen.
El fora de joc no el veu el Linier.
No el veu,
Per això, que vull dir que no és un fora de joc que diguis, home, on vas a parar? És que això del botonet que ha explicat el d'Albert m'ha semblat interessant, perquè a l'inici de la jugada el del VAR pot pensar que potser hi ha fora de joc, però saber-ho, fins que ho mira amb les línies no ho pot saber.
Anem tardíssim, però...
La jugada és tan llarga que tens 40 segons més per mirar-ho, no?
Això sí, sí, sí.
Perquè tu ja veus que ja hi ha un Ursay. 40, més els mig minut o 40 que van tenir per acabar de xiular, no sé, o que s'aturi abans la jugada. No sé,
Xavi...
Jo crec que no es pot permetre això perquè no hem vist que com diu l'Albert, és excepcional. Si els directius són aquestes, com és que tarden tant en trobar-nos en una situació com aquesta? Si jo recordo un gol de Griezmann al camp del Llevant, us en recordeu? Que vam començar a valorar sobre fins on s'havia de rebobinar la jugada, no?
Sí. Doncs, i el van donar,
el van donar, però n'hi ha un que li anul·len a l'Espanyol fa algunes temporades d'un fora de joc prèvia a la banda que és molt semblant al d'ahir perquè hi ha, jo crec que com a mínim hi ha un parell de rebutjos de la defensa rival i quan l'Espanyol marca van a revisar un fora de joc que era de Dardea, gairebé al corna i l'acaben anul·lant, que va provocar una gran indignació, lògicament, al públic de l'Espanyol.
I quan hi ha una falta que no sigui Ursay, també es pot rebobinar tant o no? Amb les faltes, no. Albert?
Pregunto a l'Albert, per exemple.
No entenc la pregunta, perdona.
Si hi ha una falta, en comptes d'un refús, és jugada nova i ja comencem de zero?
Una falta comença de zero.
Comença de zero. L'Oriol tenia una pregunta per l'Albert, que l'ha de respondre molt ràpid.
No, imaginem que un dels dos rebutjos, en lloc d'anar cap al lateral, cap al Miguel, hagués anat al mig del camp i l'agafa Gazzaniga. Tu creus que l'haguessin anul·lat el gol? Sense haver-hi cap vida possessió?
Jo crec... Clar, és que...
No, però posen... A mi, segons m'ha explicat en Xavier Aguilar, posen el límit al mig del camp, eh? Es considera que és una jugada nova si passa al mig del camp.
Bueno, doncs imagina que en lloc de Gazzaniga l'agafa Blin o Eric García, al mig del camp. L'haguessin anul·lat o no?
Home, teòricament, que... teòricament no, perdona.
Clar, és que
jo veient
si,
la jugada si, diria que no l'haurien d'haver anul·lat. Clar.
Si el Girona tira... O sigui, es passa la pilota enrere... Jo, mirant això, crec que sí que hi ha una jugada del Barça de... No sé si d'aquesta temporada, jo crec que potser de l'anterior, que hi ha un fora de joc, però el Barça reinicia la jugada fins a la, fins al mig del camp, i aleshores s'entén que inicies de nou la jugada.
Crec que és la que deien abans de Griezmann, del
sí,
camp,
sí,
de...
Ah, sí, el camp de llevant. Sí, sí.
Sí, el que passa és que en aquests supòsits que jo dic que hi ha en aquesta explicació, et diuen que fins i tot fer una passada enrere no vol dir renunciar al mateix atac
no,
i reiniciar la jugada.
Que li diguin a Vaquero quan jugava al Barça. Escolta'm, Albert, és que vaig tardíssim.
Perdona, ja
està. El que passa és que anem tardíssim.
És que hi ha una jugada, un pas enrere, de Sabio Miguel.
Sí, sí. No, sí, però això no és un... Això pot ser el mateix atac. Albert, gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Edu, dissabte que ve el Bernabéu sense Mitchell, sense Dali Blind i sense Herrera.
Exacte, sí. En principi estudiaran si poden presentar recurs per la vermella Mitchell i per la groga Blind, cosa que és molt difícil perquè segurament hi haurà interpretació del que digui l'acte, i veurem què passa amb Dobbic, que en principi ha d'estar bé pel que va explicar i Mitchell. Veurem com entrena aquesta setmana.
S'ha de ser molt poca vergonya per expulsar Mitchell ahir.
Sí.
No, escolta, i la de Blind és molt bèstia. Per mi és la més bèstia de totes, també.
Sí, però esclar, però si l'acte posa que ha estat expulsat per anar en contra d'una decisió seva, doncs no li trauran.
No, si jo no dic que la retirin perquè el diu a l'acte. El que em sembla just és ensenyar-li groga i després redactar l'acte.
Però Blind a què va allà?
A demanar-li els minuts afegit, no?
Ja.
Li diu only 2 minutes.
Ja, ho vaig sentir que deia Mitchell. Jo, no, perquè Blind és perfectament conscient que té 4 grogues, perquè al moment que li ensenya es vol morir. A què vas? Jo ja em perdonaré.
Sí, però es pot parlar, eh? Parlar el 2023 no vol dir que
t'hagin... Only 2 minutes?
Clar.
Sí, guai, only 2 minutes. Guai,
i això és targeta. Jesús Gil Manzano és un àrbitre que està molt ben catalogat, però és un... A mi em sembla que el personatge s'ha menjat la persona, com va passar amb el famós Mateu Laoz. Edu, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Tenim 7 minuts, 7 només... per parlar de la victòria del Barça, de Christensen, de Lamine, de Cubarsí. Avui fem tard.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
I afegim l'Àlex Dalmas al Club de la Mitjanit. Àlex, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Per començar, veus Lamine Yamal titular per davant de Rafinha contra el Nàpols, per exemple, a la Champions, aquí 2 setmanes, veient el rendiment i el nivell de Lamine els últims partits, també ahir a Mendy Sorrotxa?
Per mi sí, per mi, ja ho vam parlar la setmana passada, per mi és el jugador que més et genera, i a més a més ja s'està demostrant que si ho fem per un tema de maduresa, per la seva joventut, ell ja està demostrant que bé, que això no hi afecta, per tant jo crec que sí que el veig i que ho serà.
La resta, Uri?
Però si és el millor jugador en diferència d'aquest equip.
Sònia?
No he tingut cap dubte en cap moment que és molt millor que Rafinha. La qüestió és els minuts que hagi de decidir Xavi de com els ha de repartir, però per mi Lamine Yamal ha de ser titular.
Costa?
Sí, els partits importants Lamine, i per tenir tranquil el Bernat Soler, els partits menys importants que jugui Rafinha.
I Ricard?
També, tal com està Lamine Yamal ara.
Rafinha torna diumenge vinent, Roger?
En principi sí.
Diumenge contra el Granada tornen Rafinha i Ter Stegen.
Amb Ter Stegen, tots dos, avui ja han fet part de l'entrenament amb el grup i està previst que tornin diumenge.
I en principi Cancelo, que ahir el van canviar el descans, no té cap problema.
Està bé, sí, per precaució i amb molèsties que arrossega el genoll, però està bé.
Ahir Xavi va provar Christensen de mig centre. Et va agradar, Àlex? Què creus que pot aportar el danès en aquesta posició? Ell és central.
A mi em sembla una solució interessant, eh? Interessant veient que no confia en Oriol Romeu. A mi em va agradar, sí, sobretot posicionalment. Crec que en un equip que defensivament està tan dèbil, li va haver un pivot posicional i ell ho va ser molt. Va tenir més problemes amb la pilota, eh? Li va costar girar-se, li va costar donar continuïtat al joc. Hem de pensar que de les 47 passades que va fer, només 6 van anar endavant i només 4 d'aquestes que van anar endavant van ser bones, amb la qual cosa ho ha d'anar agafant. Jo crec que en partits on l'exigència defensiva sigui alta pot ser una bona solució, però ha de tenir continuïtat. Si té continuïtat, jo crec que s'acabarà adaptant.
Ricard, tu te l'imagines a Nàpols fent de mig centre?
Doncs si això té continuïtat i funciona, sí. Jo també crec, com l'Àlex, que és un bon inici. I tinc la sensació que Xavi ha trobat l'Edmilson que Xavi i Deco van tenir a l'etapa Rijkaard per darrere, que els permetia anar a pressionar dalt i fer el pas endavant, sentir-se protegits al darrere, jugar amb els gairebé quatre volants, perquè serien Pedri, De Jong i Gundogan per davant de Christensen, algú que et vigili les transicions, que era una cosa que obsessionava Xavi, i crec que Christensen no sabrà girar, o sigui, per molt que jugui, no sabrà girar, com deia l'Àlex, no sabrà perfilar-se adequadament, perquè fa molts anys que juga de cara, i no ho aprendrà. Però és intel·ligent, simplifica, un o dos tocs, 89% de participacions, juga de cara, crec que és un futbolista que sabrà disfressar aquestes limitacions, tot i que pot ser que hi hagi dies que pateixi.
I també permet un mig centre, Christensen també, amb Oriol Romeu, que Gundogan i Pedri juguen més avançats. Gundogan ahir va fer un gol i una assistència. Segurament els números que té Arbusà, que són molt bons.
Sí, 9 assistències, 5 gols.
9 assistències i 5 gols. Més assistències que mai i 6 gols dels que va fer amb el City la temporada passada, que van ser 11. Estàs d'acord, però, Àlex, que els números de Gundogan al Barça en aquesta mitja temporada són més importants que la seva influència en el joc de l'equip?
Sí, una mica sí. Jo crec que pot donar més. Tot i així, per mi, els dos últims partits de Gundogan són fantàstics, són excel·lents. Ahir jo crec que el veiem... És a dir, des de que davant del Villarreal ja juga en aquesta part alta del quadrat, crec que és la seva millor posició. Sabeu que a mi m'agrada també a la base, perquè és un futbolista que ho fa bé a tot arreu, però a dalt li dona un plus de qualitat, sap esperar quan rebre la pilota. Fixem-nos que ell té 64 passades de mitjana en aquesta lliga i ahir només en va fer 38, però va ser igualment influent. Treu la passada del gol, fa el gol... Bé, em sembla que és un jugador que en l'últim graó dona qualitat extra i crec que l'equip l'ha de mantenir allà. Però sí, una mica està per sobre amb números de les sensacions vistes fins ara.
Pau Cubarsí, a tu et sembla, Àlex, que és el defensa amb millor relació amb la pilota del Barça? I té 17 anys, ja que vaig de fer.
Sí, és que potser són atrevit dir-ho, no? Perquè és un 2007 i fa poc, no? I no volem córrer abans d'hora, però és que és espectacular, és molt, molt bon pilota, és el millor. Decidint, trobant l'home lliure, i després amb una cosa molt important, que si pot jugar amb un allunyat, no juga amb un proper. És a dir, si pot fer progressar més el joc, ho fa. I això és el que ho fa amb més criteri. I deixa'm dir, Xavi, per acabar, que ens posem molt al foco de Cubarsí en el tema ofensiu, i és evident que acaba de ser-ho, però defensivament és molt bo. Des de que va debutar a Sant Mamés, només l'han superat una vegada. Va ser Nico Williams, cap altre l'han superat. O sigui,
només ha perdut un contra molt. Un, eh?
Sí.
És bèstia, sí. Això. Nico Williams, que a més se'n va de tothom. No és que sigui un davanter poc desequilibrant. Abans parlàvem de Lamine Yamal, el Nàpols, la Champions, Pau Cubarsí, tot i que Íñigo ja s'ha recuperat, ahir va reaparèixer. Us atreviríeu amb Cubarsí també per la Champions contra el Nàpols d'aquí dues setmanes i uns dies, Uri?
M'atreviria, però no et diria que està per davant d'Íñigo Martínez.
Uh-huh. Sònia?
Sí, coincideixo amb l'Oriol. Si Xavi ho veu, no crec que... Vull dir que l'estic veient bé. Ara, si tens a Íñigo també bé, i triar Íñigo tampoc crec que sigui un escàndol.
Costa?
Igual.
Ricard?
Cubarsí.
Cubarsí, eh? I sí, Àlex, sí, tu per qui apostaries?
Jo per Cubarsí, ben bona dinàmica, per tant, que jugui ell.
Jo m'hi sumo, aquesta aposta a Cubarsí, perquè és que a més juga amb una tranquil·litat amb la pilota als peus que sembla mentida, no en un noi de 17 anys, en qualsevol central que jugui a la màxima exigència. Quantes assistències ha fet de gol Héctor Ford?
Oficials, dues.
Dues.
Contra el Barbastre i contra l'Alavés, i després un altre el dia de l'amistós a Dallas contra l'Amèrica, el Club Amèrica.
Que parlem molt de Cubarsí, i s'ho mereix, perquè entra pels ulls, però Héctor Ford, de lateral a l'esquerra, ho està fent molt bé, són dues assistències. En un minut i mig són les 12, us he d'acomiadar aquí, m'espera ja la gala dels Gaudí. Gràcies per tornar a passar la nit de diumenge aquí al Club de la Mitjanit. Adéu a tots.
Adéu, bona nit. Bona nit, adéu. Vinga, tots!
Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 3, el Carles Morales i el Xavi Vall al control central, i el Roger Busal, el Sergi Andreu l'Eduard Solà, el Damià Aguilar i el Xevi Soler a la redacció. I el record especial d'avui és per la Ruth Vilà, que aquesta setmana ha perdut el seu pare, el Pepe, després d'uns dies que segur que han estat durs per a la Ruth i per a la seva família, però que em sembla que també els han servit per recordar tot el que els ha deixat i han viscut plegats. La Ruth és una dona forta, tenaç, compromesa, i divendres al funeral del seu pare va fer un record tan maco del seu pare que els que no el vam conèixer vam arribar a imaginar-los perfectament com era. Una abraçada forta, Ruth. A vosaltres que escolteu o sentiu, bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.